Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
És a la venda el calendari dels pagesos. Aquesta publicació es pot trobar en quioscos i llibreries i marca la pauta de les pràctiques agrícoles pels aficionats a l'horticultura. Anem fins a Sabadell. Pau Duran, bona tarda. Amb qui podem parlar sobre aquest tema?
Bona tarda. En parlem amb en Joan Tomàs, que és l'editor del calendari dels pagesos. Gràcies per atendre la nostra trucada, Joan.
Hola, molt bona tarda. Gràcies a vosaltres.
Suposo que és un gust, no?, quan veus que els aparadors de les llibreries ja diu sí, ja el tenim allà, no?
Doncs sí, sí, és un gust. No és per un tema d'orgull, sinó saps que aquest calendari té 163 anys d'història, no? I veure que es ven i que el compra gent jove, doncs sí, la veritat és que ens satisfà molt, eh?
Bé, val a dir que és una peça històrica, no?, i té aquest naixement de tants anys i tal, però a la vegada té una informació recentíssima i important perquè ens avança tot el que ha de passar en aquest any que ha de venir.
Moltíssim. Vull dir, nosaltres, si alguna cosa hem fet, ha sigut anar-lo actualitzant, de fet, tant d'imatge com de continguts, eh? Aquest calendari fa escassament una dècada, no passava de les 7 o 8 pàgines, no?
Ja,
i actualment
ja no,
passa ja no de les 50, vull dir, tan, només tan sobre, dir això, no?
I llavors...
que ja hem inclòs tota mena d'informació, articles d'actualitat. És que és actualitzar-se o morir-se, vull dir, el calendari està molt bé, la gent el compra per tradició i perquè és una cosa tan antiga, però si no hi trobés informació actualitzada i que fos útil, no... tampoc serviria de res, no, al final.
I expliqueu moltes coses, a banda d'articles d'informació, com deies, també és l'almanac ideal, doncs, per estar una mica al dia de les pràctiques agrícoles, no?, quan s'ha de sembrar, quan s'ha de plantar...
Sí, hi ha un calendari de pràctiques agrícoles i de sembres i de plantacions. El que passa que la gent això s'ha d'explicar, perquè el que no és pagès, això li va molt bé tenir un calendari, no? Els pagesos en saben moltíssim, avui dia, estan molt informats. No comprarien el calendari justament per aquesta informació concreta, no? Però és que hi ha molta altra informació. Vull dir, a part de les fruites i verdures de temporada, que això sí que per la gent jove val la pena, perquè és que al final ja no sabem què hi hauria d'haver al mercat realment, en comptes del que hi ha, no?
Clar.
I el que és de temporada. Hi ha informació de tota mena, o sigui, de sortides i postes de lluna, dades astronòmiques... Estem intentant recuperar tot el refranyer català, posem dades també així culturals, històriques... Vull dir, és que hi ha molta, molta informació. A mi m'alegra quan la gent em diu, mira, el compro a l'inici de l'any, me'l miro, però és que el tinc a la tauleta de nit, perquè és que tot l'any m'estic revisant i cada dia hi trobo alguna coseta que no havia vist, no? I hi ha molta, molta informació, realment.
Home, això que deies ara de les fruites, per exemple, clar, un pot estar com acostumat a que tot l'any hi hagi de tot, però només que sigui per buscant el preu, no? Si estem al lloro de quina és la que toca aquella temporada, la cosa canvia.
És que és això, vull dir, s'ha d'entendre que la gent ens hem acostumat a que tot l'any hi ha de tot. Tot l'any hi ha de tot. Llavors, per exemple, ara mateix, en aquest moment, aquest precís instant, tomàquets, ja s'ha acabat la temporada. Com a molt, els tomàquets de penjar, però no hi hauria d'haver tomàquets, i n'hi ha. Jo sóc el primer que a vegades en consumeixo, tot s'ha de dir, eh? Però tampoc ens podem queixar llavors de que no tinguin el sabor que haurien de tenir perquè venen d'hivernacle o perquè venen d'altres països. Llavors ens queixem que les coses llunyanes pues, també tenen una... Ara que està tan en boga, no?, lo de l'empremta de carboni, lo de la contaminació perquè els productes ens venen amb avió de l'altra punta de món. I llavors, realment, la gent tenim molta confusió. I aquest calendari de fruites i hortalisses de temporada l'hem anat actualitzant amb tota la informació que ens van rebent de molta gent i de molts pagesos, perquè, és clar, Catalunya té una cosa, també, que és que té una orografia i un clima molt variat. Tenim molta varietat de microclimes. I les temporades són llargues, és a dir, que vas a trucar algú i diu, home, em dius que hi ha peres i nosaltres fa ja un mes que no les collim ja, però és que Catalunya va des del Pirineu, que fa molta més fresca, fins a la punta de Tarragona, no? Vull dir, però bueno, hem posat uns marges amples de temporades, però sí que se serveix aquesta guia per la gent jove moltíssim, perquè va perdudíssima. La gent jove molt perduda.
Mira, només et diré que em deien que la setmana passada florien nesprés i jo ja no sé cap on haig de mirar ni què s'ha de fer.
Bueno, això és un altre tema, clar. A més, ens trobem... Molta gent ens diu, bueno, haureu de canviar al final els calendaris aquests. I francament, els estem canviant, realment. Hi ha coses que s'han avançat gairebé un mes. Les collites,
sí?
Un mes, de segons quins... Sí, no, és que ja no és de dies. Ja no és de dies, és que s'han avançat moltíssim. Depèn molt de la clima, del temps que fa cada any, no? Però hi ha coses que ja són fixes, que ja se sap que maduren molt abans, i jo crec que això seguirà. O sigui, la verema cada cop s'està avançant més, la recollida de l'ametlla, la recollida de l'oliva, tot es va avançant, perquè és que realment tot floreix abans. No només això, sinó que hi ha coses que ja han florit i fan una segona florida a principis d'hivern. Llavors ens ve les gelades i és que s'està alterant realment tot el calendari, de collites i de sembres.
I en el calendari dels pagesos, Joan, ja n'esteu deixant constància?
Bueno, hem escrit algun article ja sobre això i jo precisament l'any que ve estic donant-li voltes perquè ens agrada molt posar articles d'actualitat, no? Per parlar una mica sobre això, sobre el canvi climàtic, sobre com està influint això a l'agricultura. N'hem escrit algun ja, però crec que s'ha de seguir escrivint perquè és que realment dia a dia està variant força, no? I, bueno, tothom ho diu, no?, que estan les coses molt estranyes i el clima està molt estrany, no sabem si és puntual, si això serà ja irreversible, però la qüestió és que sí, que sí. I nosaltres, en funció de les observacions que fem, anem canviant-ho també.
Clar. Una de les gràcies que també que té mirar el calendari dels pagesos, a banda de que els aficionats a plantar i semblar una mica tinguis una guia, ja que no som saberuts com els propis pagesos, però és també aquest aventurar-se a dir com serà el 2024, no? Si serà fèrtil, si no... Sí. Què ens espera per aquest any que ve?
Bueno, això és una tradició. Nosaltres, la icona d'aquest calendari, podríem dir que la icona és aquesta roda que hi ha a la portada, no? La roda perpètua, que és una roda que una mica marca uns cicles estacionals de fertilitat del sòl. Es refereix bàsicament a la fertilitat del sòl, no? Jo sempre dic que aquesta roda alguna veritat deu tenir. És a dir, aviam, jo crec molt amb les observacions de quan la gent estava remindigada a la Terra, totalment a la Terra, feia unes observacions i veia uns cicles. El que passa que són uns cicles que, esclar, a vegades queden enterbolits per causes que fan que influeixin més. Per exemple, jo sempre dic, si aquest any ha de ser per fertilitat del sòl, hauria de ser fèrtil, però ve una sequera molt pronunciada, evidentment guanyarà la sequera potser enfront d'aquest moment que la fertilitat hauria de ser més bona. Però sí que hi ha uns cicles i estan estudiats per gent que durant centenars d'anys ha anat agafant anotacions, no? Jo, per exemple, sempre dic, la fertilitat d'un sòl de què depèn? Doncs depèn dels microorganismes que hi hagi aquest sòl i una sèrie de reaccions bioquímiques amb els microorganismes del sòl. I aquests microorganismes influeixen sobre les arrels de les plantes, no?, que absorbeixin més o menys aigua. I se sap que, per exemple, les llunes mateix influeixen sobre l'aigua de les plantes, i això està demostrat. Si la humitat del sòl depèn de la lluna i els microorganismes depenen de la humitat, és evident que els cicles lunars influeixen i que hi ha uns cicles estacionals i anuals. I jo crec que sí, jo tot això hi crec força. Una altra cosa és que, aviam, hi hàgim de creure tant com per transformar-ho en un dogma de fe, no? Un dogma, evidentment, no és això, però sí que hi ha uns cicles, estan cada cop més estudiats i més demostrats.
I què ens diu la roda perpètua per aquest 2024?
Bueno, 2024 diu fèrtil, precisament. Jo dic sempre que bueno, si és fèrtil, pues hauríem d'alegrar-nos una mica, no? Bueno, és una dada més, no té per què. Aquest 2023 no era fèrtil, era estèril, eh? I realment ha sigut un any bastant tremendo pels pagesos en general, no? Bastant males collites. Però ja dic, vull dir, són cicles, és una dada més, eh? No, tampoc influeix molt més les pràctiques agrícoles que introdueixi el pagès, de com ho faci, del temps local, de moltes altres coses que poden influir igualment, no? Evidentment.
La roda perpètua, per si no fos prou tradicional ja el calendari dels pagesos, encara és més antiga. Fes-nos en 5 cèntims.
Bueno, aquesta roda, en realitat, aviam, és una roda extreta... aviam si li sé explicar així una mica més. Això està tret d'un llibre, vale, que es diu Secrets d'Agricultura, Casa Rústica i Pastoril, que venia a ser com un llibre de, diguéssim, de pràctiques agrícoles, però és un llibre del 1617, eh? O sigui, del segle XVII, que el va escriure un frare que es deia el mestre Domènec Barni, i que ho va publicar un altre frare, que era Miquel Agustí, que va ser prior del temple de Perpinyà. Vale? I va publicar aquest nomenclàtor i aquest llibre sobre pràctiques agrícoles, d'acord? I va afegir aquesta roda perpètua. I la gent que publicava aquest calendari fa 150 anys, perquè això va aparèixer gairebé al cap de 10 anys de començar-se a publicar aquest calendari, van agafar la roda perpètua d'aquest llibre del segle XVII i el van posar com a portada del calendari. I des de llavors s'ha quedat aquí. Clar, una roda d'un llibre que va ser molt vengut al segle XVII i que era com l'ABC de les pràctiques agrícoles gairebé de tota Europa, doncs, home, alguna cosa de cert ha de tenir tot això, no? No sé, vull dir... Però bueno, és així, és una tradició. Una tradició del calendari és de gairebé els seus inicis.
I una aportació que també comença a ser una tradició és aquesta que fan els sabadellencs, com per exemple amb l'escrit del Judici de l'Any, l'Anaïs Falcó i el Cristian Simelio.
Sí, el Judici de l'Any. Aviam, jo he sigut tota la vida, des del número 1 del calendari, fa 163 anys hi havia un Judici de l'Any. El que passa que ha anat canviant el format. Abans era un judici que una mica preveia el que passaria l'any següent. I, a més, amb molts consells i molt... Deia una mica el que havies de fer perquè t'anés bé la vida. Llavors allà intentàvem posar temes morals i ètics del que tenies que fer, com et tenies que portar per tenir una bona collita, no? Clar, això ha anat canviant i el judici ha anat passant, en comptes de ser alliçonador, a ser una mica el que ja ha passat, no?, durant l'any anterior, resumint tot el que ha passat l'any anterior. I ha anat canviant el format. Però s'ha mantingut des del número 1 d'aquest calendari, no? I fa uns pocs anys ens ho fan l'Anaïs Falcó i el Cristian Simelio, que són una gent que tenen molta traça en fer rodolins, no? A transformar en vers tot un text de tot el que ha passat l'any anterior, que el té molta gràcia, i la gent realment és el primer que es llegeix, i de fet està a primera plana, no? Vull dir que és una tradició també del calendari des del número 1, no? Diguéssim.
I una cosa molt útil també és aquesta planificació dels mercats setmanals, fires i festes majors, que mira, sempre que diguis, va, aquest cap de setmana què fem? Bueno, doncs obres el calendari i ja saps cap on tirar, no?
Sí. Jo mateix ho faig servir, eh? Quan un cap de setmana dic, va, deixa'm anar a veure alguna fira per anar a veure, no? Vull dir, anar a veure pagesos i parlar amb ells i tot, doncs faig servir el propi calendari. L'avantatge d'aquest llistat de mercats, fires i festes majors és que el mantenim molt actualitzat. Molt actualitzat. És a dir, jo sempre dic que si algun alcalde, alguna persona particular veu que s'ha canviat una fira, una festa major, un mercat, que de seguida ens ho comuniqui, ho estem actualitzant any rere any, perquè realment porta la de gairebé tots els municipis de Catalunya. Eh? I com vostè diu, pues, molta gent ho fa servir per això, eh? D'algun cap de setmana que diu, aviam, on hi ha festa major, on hi ha una fira, encara que sigui gent urbana o el que sigui, per anar a visitar mercats o anar a visitar fires, anar a comprar producte fresc i de temporada... I bueno, sí, hi ha centenars de fires i de mercats aquí, de tots, quasi bé tots els municipis, com dic.
I he trobat que hi ha un article també, li podríem dir tema d'actualitat o pràctic, no?, que és aquest fet de saber assecar i emmagatzemar les plantes medicinals del nostre entorn.
Sí, perquè és una cosa que ens havien demanat molt. Vull dir, molta gent deia, home, hauríeu d'escriure com... ara que el tema de les herbes medicinals i remeieres i culinàries, pues, també té cada cop més, no sé, més gent que li interessa el tema, doncs ens deien molt, sobretot, quan collir-les i com conservar-les. Llavors, pues, bueno, vam trobar una persona que ens ha escrit un article molt divulgatiu, molt simple, però molt, molt, molt pràctic sobre això, no? Sobre unes pautes de com es recolecten, de com es conserven, i realment, pues, jo crec que és molt interessant, la veritat.
I n'hi ha un parell més que fan referència ja a uns aspectes que van caient en desús, no? Però que han tingut la seva importància històrica, com són la transhumància o els reiers.
Sí, sí, la transhumància, per això, està en una secció que nosaltres anomenem aprendre de la I, perquè creiem que és una cosa que no... O sigui, no, la finalitat d'aquests articles no és ser nostàlgic i dir, mira, va existir la transhumància, o l'any passat que vam parlar sobre la tracció animal, no? De tornar a llaurar amb cavalls. La finalitat no és gens nostàlgica, al revés, és donar-li valor a unes coses que s'estan perdent i que creiem que s'haurien de mantenir de forma diferent. De forma diferent i que haurien de ser pràctiques que acabessin... bueno, o sigui, que no fossin pràctiques en desús i que servissin només de forma nostàlgica, sinó que realment s'hi guanyés la vida la gent. La transhumància és fonamental. És a dir, hi ha certes animals que no poden estar estabulats, com són les ovelles, que han de moure's, que han de, no poden estar produïts de forma intensiva. I sempre hi haurà d'haver-hi pastors que vagin amunt i avall. I llavors nosaltres li hem anomenat aquesta secció Aprendre de la I, perquè creiem que són pràctiques que no s'han de perdre del tot, tot i que se'ls ha de donar un altre, potser un altre tarannà o un altre format. Però precisament n'informem perquè la gent se n'adongui de la importància d'aquestes pràctiques. I en aquest article, que també ens l'han escrit gent molt, 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 molt assabentada del tema, jo trobo que és molt interessant llegir-los per adonar-se'n que si perdem els camins ramaders i perdem els camins de transhumància, perdem un patrimoni molt important pel país. Ho creiem sincerament així, eh? I respecte als reiers, bueno, és el que dèiem, el reier sí que és una cosa ja extingida, no? Que no crec que torni, però forma part una mica d'això que hem dit d'escriure articles també de tradicions, de cultura, perquè no es perdi, no? Que la gent segueixi sapiguent el que són els reiers. És una cosa realment que ha existit i molt, molt del país, molt interessant. L'any que ve volem escriure un article sobre... Ja faig un abans, no?
Spoiler.
El 2025, sí, sí. Una mica sobre el patí català, el patí de vela català, perquè tenim moltes coses tradicionals a Catalunya que no es poden perdre, que s'han de mantenir, no? I que la gent ha de saber que han existit. I, bueno, llavors aquesta secció l'anomenem racó de tradició. Aquí sí que són coses potser més... Tot i que el patí català segueix navegant-hi molta gent, amb el patí català, ho he vist molt interessant. El reiers no, el reiers ja és una cosa que ja és una tradició, no? Que es manté la festa dels reiers cada any com a tradició.
Joan Tomàs, editor del Calendari dels Pagesos, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
No, només faltaria. Nosaltres encantats de fer difusió. Creiem molt, 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 molt en que aquesta publicació, no sé, un dels compromisos que hem adquirit amb la publicació és posar en valor la pagesia, no?
Vinga, va, feu cap a la llibreria i podeu aprendre totes aquestes coses que us hem apuntat durant l'entrevista.